Penedès en xarxa.
A la capital del Baix Penedès, el CIT ha preparat activitats per aquestes dates per tal d'incentivar el comerç al Vendrell. Ens ho explica la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia, i per conèixer tots aquests detalls m'acompanya el Salva Rodríguez. Ell és el president del CIT de Comerç del Vendrell. Molt bon dia, Salva, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, aquí estem.
Escolta, ja ho teniu tot a punt per celebrar aquest Nadal, aquestes festes, i què heu preparat des del CIT?
El CIT, el que hem preparat així per aquests dies és ara aquest dissabte, el dia 20, que tenim a la Plaça Nova un espectacle musical que en faran dos passes. Aquest espectacle es diu Aquesta nit. Està fet per... gestionat per la gent de la factoria, l'escola de ball que tenim al Vendrell, I els passis seran a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, aproximadament. Després, el 22 i el 23 de desembre, tindrem la visita més esperada pels més petitets, que vindrà el Pare Noel a recollir cartes, també a Plaça Nova, al llarg del matí i de la tarda. I el 31 de desembre, doncs, s'ha de buscar l'home dels nassos. El tindrem per Vendrell. Ja és un típic, un habitual per nosaltres cada 31 de desembre, des d'aquesta junta. I la veritat és que és un acte molt divertit. Vull dir, és un personatge molt, 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 molt divertit. Recomano a tothom que vingui a veure-ho perquè és molt divertit. Després, fora d'això, tenim una campanya permanent. Vam crear la figureta del caganer comprador. I, doncs, sota aquest lema, tenim... una gincana creada on està el caganer amagat pels comerços i doncs, als nanos se'ls ha donat un passaport i si el plenen amb 6 segells i 6 tiquets de compra no hi ha valor mínim, vull dir, poden ser una barreta de pa, un cafetonet i una xutxeria, però amb la voluntat doncs, això, de que coneguin el comerç i consumeixin, i si ho plenen doncs, entreguen tot a l'oficina del CIT, us donaran una bosseta de compra molt divertida també amb el caganer comprador i participaran en el sorteig de diversos lots entre els que hi ha doncs, una Nintendo Switch 2 per exemple, un dels lots, uns altres lots doncs, hi ha joguines, no facis tenir-ne són, però les que estan de moda, i després doncs, per si hi ha algú que participa que no té on donar utilitat amb aquestes joguines, doncs hi haurà una altra urna especial, que és per gent que el que vol és el típic lot de Nadal, o li fa més gràcia participar en el sorteig del lot de Nadal. Això seria una miqueta així a l'engròs el que tenim. I després, amb els usuaris de l'aplicació del Viu al Vendrell, el programa de fidelització, també doncs, a tots els usuaris que facin compres i acumulin punts amb cada compra, doncs tindran una butlleta de participació també en el sorteig de lots de Nadal. Farem tres sortejos, ara el 22 de desembre en tenim un, l'altre és poc abans de Cap d'Any i l'altre és poc abans de Nadal. Poc abans de Reis. Ara sí.
Dic poc abans de Nadal, estem ja enmig.
Fum, fum.
Escolta, a més els diumenges de vigílies de festes estarà obert el comerç del Vendrell, oi?
Nosaltres, com sempre, promovem que la gent obri, però nosaltres no tenim la clau del comerç.
No, està però, clar. No,
però sí, aquest any, doncs, d'alguna manera sembla que hi ha com una miqueta més de voluntat, la fira aquesta de Nadal ha ajudat una miqueta, i el diumenge ha obert algun comerç més de l'habitual, el dissabte a la tarda va obrir també molt de comerç dels que no obren el dissabte a la tarda, parlo de la fira de Nadal aquesta
la
setmana passada. Així doncs que hi hem de creure i confiar que la resposta serà bona.
La Fira de Nadal va anar bé?
Bueno, entenc que sí. És algo que va gestionar directament l'Ajuntament. Des del CIT, evidentment, hem col·laborat activament, però els resultats finals de la Fira doncs, encara és aviat potser per treure'ls perquè no ens han passat la informació o no ens ha arribat la informació. Però en aparença, bé. El que sí que... el feedback que tenim aquest, de manera indubtable, és que la gent que hi ha anat, estava contenta, ha agradat el format de fira, i que en aquest sentit felicitar la iniciativa de l'Ajuntament i tant de bo siguin capaços de mantindre-ho en els anys i si pot ser ampliar-se en el temps, que no fos una fira de tres dies, sinó que fos una fira, doncs
més estable, no?
Sí, que estigués més temps, no?
Sí, com aquelles que recordem de Barcelona, per exemple, no? D'allà de la Gran... No, de la Gran Via, no. Ara m'he equivocat jo de lloc. Aquelles paradetes.
La Santa Llúcia, la Catedral, sí. La zona de la Sagrada Família, Vilafranca també estan fent algun plan paradetes. Ara parlem de fira de parades, on pots comprar pessebres, on tens articles purament nadalencs. A Reus també hi ha alguna cosa. I creiem des del CIT que l'Ajuntament del Vendrell hauria de treballar perquè el Vendrell, com a capital de comarca, també tingués, doncs, poder dedicar una placeta a això, que pot conviure després amb aquests tres dies més forts d'una fira de Nadal, on a més doncs, ens hi fiquem amb espectacles, amb atraccions, amb tota la figureta que hi ha per fer fotografia, etcètera.
Clar, al final parlem de que... Sí, estem parlant dels actes que hi haurà per aquestes festes més nadalenques, però, de fet, vosaltres ja vau començar d'alguna manera amb el Black Friday i amb els bons, no?
La campanya de bons també és una campanya, doncs, bueno, que sí, que ja fa molts anys, que fa cinquena edició, si no m'equivoco, per arribar amb el Covid, i de moment, doncs, bueno, sembla que ha arribat per quedar-se. I sí, és un gran actiu, aquesta, en el mes que ho fem nosaltres, el comerç, que hem de pensar i ser conscients que és una campanya dirigida cap al comerç,
sí.
I això a vegades potser s'oblida una mica, doncs té moltíssima acceptació i a tothom li agrada molt, parlo dels comerciants sempre, perquè és un mes molt dolent de vendes i doncs, bueno, des que ha entrat aquesta campanya, novembre ha donat una mica la volta per molts dels comerciants. Llavors, doncs això és d'agrair. Després tenim el Black Friday, que com bé dius, pues, una altra campanya que s'ha adaptat també una mica a la filosofia del comerç local. I és un Black Friday que hi ha molt comerç que comença, que és aquella setmana, que comença potser dimecres i ho allarga fins dilluns i tal, però sí, tenim el tema del Black Friday i aquests serien els pistoletazos de sortida junt amb l'encesa de llums de Nadal, que també es fa coincidir doncs en aquests dies, no? Si no, aquest any ha estat un dissabte just després del Black Friday, altres anys ha estat el mateix dia del Black Friday.
I la gent està contenta? És a dir, els comerciants i... Què respireu vosaltres?
El Nadal es respira felicitat.
Sí, no? És a dir, és quan el consumisme funciona, no?
El Nadal es respira felicitat. Per lo general, doncs, bueno, el comerç està tot molt a la white i està tothom com molt assustat, el que li va perquè només escolta que les coses van malament, però amb ell li funciona, però com que tothom diu que va malament, doncs s'assusta, i el que no li va, doncs bueno, hi ha diversos motius i s'hauria d'agafar cas a cas perquè cada comerç té les seves característiques.
Clar, no, i les seves casuístiques de com ho fan o com ho poden fer. Heu notat, és a dir, s'està fent com molta campanya, no, del comerç de proximitat, coses que són òbvies, no, però que amb les plataformes digitals la veritat és que, òbviament, hi ha alguns que ho noten més i altres que menys. No? La gent s'està conscienciant de que ha de comprar en el comerç local? Noteu aquesta incentius. I per altra banda, com veieu des del CIT el comerç del Vendrell? Quin és el seu estat de salut?
Notem el tema de la falta de conscienciació. Doncs l'evidència és l'anunci que tenim a Televisió del Vendrell, que dintre de... es pot considerar una part més de la campanya nadalenca. El va començar... Bueno, ha estat durant tot el mes de novembre i estarà tot el mes de desembre. És un anunci, per qui no l'ha vist, el que surt un criu jugant amb la consola i la mare que arriba i li diu: ostres, surt al carrer a jugar, estàs tot el dia aquí. Jo quan era petita anava al carrer amb els amics, feia vida social, etc. Al cap de l'estona, la següent escena és la mare comprant online i sa mare, l'àvia, que passa per allà i diu: un altre cop davant de l'ordinador. Jo quan tenia la teva edat sortia al carrer a comprar, feia societat i tal, no? Aquest seria un clar exemple de si en som conscients o no de quina és la situació. I juntament amb això també s'està fent una campanya de Reels a través d'Instagram, TikTok i això, on sota el lema canvia el clic pel clac, entenent el clic del mouse, el clic de l'ordinador, el clic del teclat, pel clac, pues, el clac de la porta del comerç, el clac de quan vas caminant pel carrer, el clac de quan t'estàs provant una roba i tanques el clip de la jaqueta, etc. No? I bueno, d'aquests ja en tres Reels, ara en aquesta setmana de sortir el quart, que ja serà doncs, per acomiadar una miqueta aquesta campanya, que l'allargarem doncs, fins a Reis, pràcticament. Uh-huh. I tant, vull dir que amb això crec que et responc a si creiem que no hi ha conscienciació amb això, treballem doncs, per conscienciar la gent. Com veiem el comerç? Al final tenim un comerç que està molt viu, molt viu, molt viu, encara que la situació general, global, m'atreveixo a dir, és que el comerç doncs està, li toca lluitar i molt contra monstres molt grans, que són digitals i tal. Però a Vendrell, igual que altres petites poblacions, tenim la casuística doncs, que de moment el comerç està molt viu, de veritat. Vull dir, no, si ens comparem amb Tarragona, quan venen amb els de la cambra, amb la campanya de bons que parlàvem fa una estona, quan venen aquí i veuen la vida que hi ha al Vendrell de comerç, sempre fan el mateix comentari. Ostres, que viu està el comerç aquí, quina llàstima a Tarragona, perquè... I és que és veritat. No? I quan em reuneixo amb altres associacions de comerciants tal, per diferents històries, la veritat és que tots tenim els mateixos problemes, tots veiem més verd el jardí del veí, tots. Sí. I amb això vull dir que som, moltes vegades ens miren, pues, sense dir noms, però totes les poblacions del voltant diuen, és que el Vendrell està molt bé. I quan estàs aquí a Vendrell i parlem entre nosaltres, què diem? És que els del voltant estan superbé, no? Sempre veuen millor amb un doncs, perquè està a la platja, o l'altre perquè està a l'interior, o l'altre doncs, perquè comença a parer res, jo què sé. I al final tenim sempre... Perquè sí que hem de ser també conscients que quan ens vulguem comparar amb poblacions que tenen un comerç relativament viu com el nostre, que ens comparem amb poblacions amb les que ens podem comparar. Per què ho dic això? Perquè un comparatiu habitual és Vilanova. És que a Vilanova... Saps, és que a Vilanova,
per exemple, però, clar, està posant-ho magre, eh?
Bueno, això, aquesta és una, però a banda d'això, l'altra realitat és que Vilanova, primer, és província de Barcelona, uh-huh. I sap greu dir-ho, però és aquesta, és primera categoria, i nosaltres doncs, no estem en primera categoria perquè així no ho volen els governants i ja està, no hi ha més. Primer punt. I segon, Vilanova, 70.000 habitants, Vendrell, 40 i pico mil.
No és comparatiu. Dir,
comparem-nos amb qui ens podem comparar.
En aquest cas, amb qui ens podríem emmirallar, sent del Vendrell?
Pues no te'n sabria dir, no he fet un estudi de mirar quines poblacions tenim, però jo crec que ens hauríem d'anar a comparar pues, amb Amposta, amb Tortosa, entenc que deuen ser capitals amb les que hem de ser comparables. Amb Reus no em compararia, per exemple. Sí, és que, però bueno, és que és amb qui et comparen. Quan anem a buscar poblacions més properes, Calafell, estic d'acord, comparem-nos amb Calafell, però amb quin Calafell?
Amb el de la
comparem
platja.
Vendrell Poble amb Calafell Poble o comparem Vendrell Poble amb Calafell Platja?
Clar.
Vull dir, són dues coses molt diferents. Sí que és veritat que si comparem platges a nivell comercial, doncs Calafell potser té molt més de comerç, molta més restauració, que no pas les platges de Sant Salvador com a Ruga Francàs. No? Ara, si agafem els pobles, Calafell malauradament està mort comercialment i Vendrell, torno a dir, és un poble que està molt viu. Que estem en hores baixes, que potser hi ha comerç que es tanca per jubilació la gran majoria de les vegades i no tenim, aquí està, no tenim relleu. Aquesta és una realitat contra la que s'ha de treballar, lluitar i buscar fórmules. Però com va dir aquell bon home, no? El loro que no està tan mal.
És important que diguis això perquè a vegades la percepció és molt, molt distorsionada, no? Abans, quan parlaves de Vilanova, jo vaig estar fa relativament poc, potser fa 6 mesos, i em va sobtar molt la quantitat de comerços que havien tancat a la Rambla i també la situació de que, per exemple, en marxa, doncs, Zaras and Companies havia perdut qualitat.
Exacte. Per això et dic que al final quan vas a parlar, vam fer una taula a tres, que estava en Vilafranca, a Vilanova, i estàvem nosaltres, i que estava segur que en realitat va ser molt maco, i és una mica el que et dic, al final tots tenim els mateixos problemes, són problemes comuns, el gran problema és el comerç online, i després doncs, cadascú té les seves coses més puntuals. Vilanova no s'acaba de veure clar si el centre comercial aquest que han obert suma o resta, perquè segons amb qui parles, doncs evidentment suma, no? Si parlem amb la vessant política, doncs suma, perquè la gent del voltant d'altres comarques anem cap allà, i amb el tema de que estàs aquí dalt, doncs acabes baixant al poble, i diuen que no hi ha roba en aquest centre comercial. Jo he anat a comprar roba al centre comercial.
El de Galdón sí que hi és.
Podem considerar que no hi ha una botiga específica de roba, és una realitat. Però aquesta és una sort que malauradament sembla que se'ns acaba, que tenim al Vendrell, que no tenim centres comercials.
Això t'anava a preguntar. Hi ha una amenaça o una oportunitat o un repte, no sé com es vol dir, de la muntanyeta. I això no sé com ho veieu des del comerç.
Bueno, hem d'esperar que sigui una realitat.
De moment estan aturades les obres.
Per començar, vull dir, ha de ser una realitat. Allà està, sí que l'altre farà un parell de setmanes, tres setmanes, un mes, no ho sé, no ho recordo. Se'ns va presentar això del centre comercial aquest i tal, però de moment la realitat d'això és que hi ha una voluntat molt gran d'algú que vol, un promotor, un grup promotor, que vol muntar alguna cosa així, i bueno, s'ha d'anar veient a veure qui arriba, qui no arriba i tal. Al Vendrell hem de treballar per... Sí, som capital comercial de la comarca, sense cap mena de dubte, però el problema és que de la manera que s'ha estat estructurant, que tota l'alimentació que tenim, totes les grans botigues d'alimentació s'han quedat totes al voltant del Vendrell, la comarca segueix venint a Vendrell a comprar el menjar com ha passat sempre.
Sí.
Però ja no entren al poble, se'ns queden a la porta. Uh-huh. I aquí és on ens falta un atractiu per convidar la gent, que quan tinguin un motiu, de quan van a qualsevol dels centres comercials que tenim al voltant, un motiu per entrar, el que sigui. Vull dir, no, si se m'acudís, te'l diria, eh? però sí, crec que el mercat municipal doncs ara sembla que estan treballant amb la reforma,
no?
I tal, doncs això pot ser un gran què. Continuar amb el tema de la peonatització
de dades.
Se me llengua la traba.
Bonito palabra.
Exacte. També, si vol treballar amb això, aprofitant, no, el tema del pla de barris que ha tornat a ressorgir des de la Generalitat. I, doncs, bueno, són aquestes petites cosetes, crec que són les que a llarg termini poden ajudar a reduir aquest impacte o a convidar a que la gent entri més, no vol dir que no entrem, però que entri més, no? No,
tenim, que no es quedi fora,
clar,
no?
Clar, tenim una gran oferta de museus, molt bé, doncs a qui li agrada el museu ja té un motiu per entrar, però a qui no li agrada, doncs potser li falten,
clar,
motius. S'està arreglant la Riera, que sembla que serà una zona molt maca de passeig, a veure quan la tinguem acabada, doncs és una miqueta el que s'ha d'anar a buscar.
Perquè aquella aplicació que es va fer per compra online, com va quedar? Perquè me'n recordo que això venia de l'època de l'anterior regidor de comerç.
Va tindre el seu funcionament amb el tema del Covid i bueno, igual que s'ha deixat de parlar del Covid, es va deixar de parlar
d'aquesta aplicació, no?
D'aquesta aplicació, bueno, sí, era una botiga online, però sí, d'alguna manera on podien participar tots, tal. El que passa que és el que dèiem, és de conscienciació també de si pretens muntar-te una botiga física i combatre amb l'online,
no és viable.
Ho tens molt complicat. No és impossible, n'hi ha que hi ha casos d'èxit, però
és complicat.
Doncs, clar, vull dir, estar en una botiga online no és que jo et posi, i quan dic jo és el CIT o és l'Ajuntament, una plataforma on... És que al darrere tu tens que fer la teva feina, has de tindre el teu catàleg, l'has de tindre actualitzat, has d'estar pendent de quan t'arriba una comanda, preparar-la ràpid perquè surti ràpid.
I això també costa, perquè al final, clar, venim d'unes generacions que no estàvem acostumats a això, no?
Ah, exacte. Bueno, potser encara que estiguin acostumades, i al final és...
És una feinada, eh?
I també està canviant, cuidado, perquè ara també s'estila molt la venda amb els reels i històries d'aquestes dels directes, que, sí, que se't presenta ja una persona, un noi, una noia,
i
ja et comença a ensenyar bossos, i un bolso, i un altre bolso, i un altre bolso, i un altre bolso.
I funciona, eh?
I si és veritat el que expliquen, és que els van venent a minuts.
Sí.
El que passa que, torno a dir el mateix, comparem-nos amb lo comparable, perquè els van venent a minuts, però on els estan venent? Perquè els estan venent a tot el món, m'entens? Llavors, clar, vull dir, si tu tens la teva botigueta que funciona, que estàs al centre del Vendrell i vens els bolsos que necessites per pagar el teu lloguer i cobrar el teu sou, no el vulguis comparar amb volum. Aspira a arribar a això? Aspira, però fixa't què estan, sí, fent, i com a mínim iguala-ho. Com a,
clar,
mínim, no?
Vull dir, ja sé, però des
de
la part
des de la botiga i sense muntar el teu canal de Reels o de YouTube.
De TikTok.
Que sí, i sense ficar-te en el paper de teatralitzar una venda, doncs no esperis vendre la quantitat de bossos que ven aquesta persona.
I, lògicament.
I ja està, no? És una miqueta el quid de la qüestió.
No, no, està canviant tot molt ràpid i des de la pandèmia és com que s'ha pres l'accelerador,
sí,
i és,
sí,
una,
sí,
autèntica bogeria, eh? És a dir, sí, que, exacte, teniu reptes per endavant i,
sí,
i jo sí que ens queda res, un minutet, però tu ja no estaràs com a president.
El mes de març, si tot va com ha d'anar, es va convocar les eleccions, jo no em presentaré, perquè ja són 8 anys, i al final doncs sí que agrada, sí que tal, però també penso que soc de la mentalitat que ha d'haver idea nova i gent nova, i no crec que el que haguem fet hagi estat malament, coses més encertades, al final és el gust de cadascú. Però bueno, molta sort pels que vinguin i ajudar des d'on t'estigui, si puc, ajudaré.
Doncs, Alba, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui
Vosaltres.
Aquí al Penedès en Xarxa i desitjar-vos molt bones festes.
Gràcies igualment.
És una mujer excepcional, un ángel dulce y natural, que se ha bajado desde el cielo hasta mi piel. Es la que conoce su papel, hoy es infiel, mañana fiel, la flor salvaje y la inicial.
Del nou àlbum de Luz Casal, el Toni ha escollit aquesta Ella, acompanyada amb Carla Bruni, que ens conduirà al flash de notícies.
Que me confunde, yo lo sé, y te confieso que lo es todo para mí. Es esa razón para vivir, esa pasión para sentir, mitad amor, mitad humor, ella es así.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Són 11:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa. I comencem per explicar-vos que Sant Sadurní ofereix un servei gratuït de ludoteca per facilitar les compres de Nadal a les famílies. En el marc de la campanya comercial de Nadal, l'Ajuntament de Sant Sadurní, a través de la Regidoria de Comerç i Som Sant Sadurní, posen en marxa aquest servei gratuït de ludoteca amb cangruatge per facilitar les compres nadalenques a les famílies de la vila. El servei s'ofereix els dissabtes de Nadal, de 10 a 1 i a l'espai Aixopluc, situat al carrer Barcelona número 11. L'activitat està adreçada a nens i nenes a partir de 2 anys que poden participar en tallers i activitats de Nadal mentre les famílies fan les seves compres al comerç local. L'accés a la ludoteca és gratuït, amb entrada lliure dins de l'horari establert i compta amb un aforament màxim de 20 infants. I hem d'avançar-vos també que s'ha creat el Ball de Bastons de Sant Pere Molanta. Des d'aquest mes de novembre passat està prenent cos la creació d'un Ball de Bastons que té la seva seu en aquest poble d'Olèrdola. Assagen els divendres a les 8 del vespre a la sala i preveuen fer l'acte de la seva presentació el dia 11 de gener a les 12 del migdia a la mateixa sala de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta. El grup està obert a majors d'edat que tinguin ganes de provar-ho i viure intensament la cultura popular. També es contempla la possibilitat de participar per qui tingui entre 16 i 18 anys i vagi acompanyat d'un adult. Qui estigui interessat en formar part del ball pot enviar un missatge a l'Instagram de la colla, @bastonsmolanta. I dir-vos també que la Fundació Futura Penedès impulsa un segon passi del cant de la Sibil·la a Vilafranca davant l'alta demanda que hi ha hagut. Amb la gran acollida i l'alta demanda generada pel primer passi del cant de la Sibil·la amb la dansa de la Mort de Verges, la Fundació Futura Penedès ha impulsat una segona representació del cant de la Sibil·la aquest proper 21 de desembre, el diumenge a les 8 del vespre a l'església de Sant Francesc de Vilafranca. Aquest segon passi es durà a terme sense la dansa de la Mort i amb un preu d'entrada de 15 euros, amb la voluntat de donar continuïtat i protagonisme al cant de la Sibil·la com a tradició pròpia que es vol recuperar i consolidar a Vilafranca, seguint l'exemple d'altres municipis del país, on aquest cant patrimonial s'ha mantingut viu al llarg del temps. El projecte impulsat per Futura Penedès neix amb l'objectiu de retrobar els orígens del cant de la Sibil·la i convertir-lo en un patrimoni cultural estable i perdurable, més enllà d'una proposta puntual. La interpretació comptarà amb la participació de la mezzosoprano Noemí Martínez, la polifònica de Vilafranca i Jonathan Carbó a l'orgue. I us comentem, d'altra banda, també que Jordi Cortiada aconsegueix el tercer lloc als Premis Challenge de Ciclisme. L'entrega dels guardons es va celebrar el passat 29 de novembre a la tradicional gala de guanyadors. El domenyenc Jordi Cortiada, ciclista de l'equip KPT dels Monjos, ha aconseguit aquesta tercera posició en els Premis Challenge de mitja distància 2025 organitzats per la Federació Catalana de Ciclisme. L'entrega dels guardons es va celebrar el dia 29 amb la tradicional gala de guanyadors dels circuits de cicloturisme que tenia lloc a la sala Narcís Masferrer del Velòdrom Municipal d'Horta, a Miquel Poblet de Barcelona. Les classificacions es decideixen en funció de la quantitat de marxes finalitzades i en cas d'empat entre participants el nombre de quilòmetres totals realitzats. Es fan reconeixements als 10 primers classificats masculins i femenins de cada un dels circuits i al participant masculí i femení de més edat. El calendari català de cicloturisme, que va arrencar el 23 de març i va tancar-se el 5 d'octubre al Memorial Pellegrini, va comptar amb 16 marxes puntuables, 14 d'elles puntuables per la 26a circuit llarga distància i 15 puntuables per la 33a Challenge Catalana de mitja distància.
Penedès en xarxa.
Aquesta setmana anem acomiadant fins l'any que ve cadascuna de les seccions del magazín. Ara és el torn de la Janet Porter i les seves ones de música. Anem a Sant Sadurní, on també ens espera, a costat seu, el Miquel Cuenca.
Com bé comentava Sílvia, iniciem una nova edició, un nou capítol de l'Ones de Música, en aquest cas el darrer episodi d'aquest 2025, l'últim de l'any. Ho fem, com sempre, amb la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní. Aquí saludem i li donem el bon dia. Què tal, Janet?
Bon dia, doncs molt bé, molt bé. Impressionada per això de que s'apropa el 2026, ja.
Ja arribem a la recta final i ho fem com sempre, primer repassant el que es farà a l'escola durant aquesta època, que segurament té molt a veure amb les festes nadalenques.
Sí, 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 sí. Hem tingut un desembre una mica accidentat, perquè després de tenir que suspendre el concert de profes, el concert solidari que teníem, després també vam tenir que ajornar, bueno, el de profes també s'ha ajornat. Hem tingut que ajornar el concert que teníem a la casa dels avis, perquè com que hi havia tot aquest d'això de la grip i bueno, no es plan d'anar a cantar Nadales, 30 o 40 nens allà, no era una bona idea. Dilluns vam fer el concert dels petits, el concert de Nadal dels d'I3, I4 i I5, va ser molt xulo, molt breu, molt petitet, perquè així ningú s'agòbia. I l'AFA ens va oferir xocolata. I dijous, o sigui, avui, tenim el concert de Nadal, aquesta tarda, a les 6 a l'Escola de Música, amb un previ de la banda en els porxos i després cap a dins de l'església, on hi haurà una mica de tot. Tothom hi és convidat i tothom hi és benvingut.
D'altra banda, i mirem cap al gener també, teniu també un concert.
Sí, bueno, al gener començarem ja els concerts de la Combo Gira, que és aquesta gira dels combos de les quatre escoles de Piera, d'Hostalets de Pierola, Sant Pere de Ribes i Sant Sadurní. I llavors el primer concert que tenim és a Hostalets de Pierola, que serà el dia 23. I després a les audicions, que seran a final de mes, del 26 al 30, però d'això jo crec que ja en podrem parlar amb calma.
Ja en parlarem en el proper episodi de l'Ones de Música, en aquest cas ja el gener del 2026. Si vols, comencem o donem pas ja a la part del programa, però ho fem primer amb una melodia, si vols.
Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti.
Oh, let's see if I can make it easier.
Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far, a long, long way to...
Bé, doncs hem posat aquesta cançoneta de Sonrises i Làgrimes perquè avui vull parlar del llenguatge musical. És ben complicat intentar fer un programa sobre el llenguatge musical, intentant fer aquesta petita part pedagògica, i que, perquè a vegades em comenten, sí, és que parles de música, parles de coses, a vegades comentes coses de les partitures o tal, i no sabem de què parles, no? Llavors la meva intenció és aquesta, o sigui, intentar fer avui res, una petita introducció perquè una persona que miri una partitura no li soni totalment a xino el que està veient. Però potser primer el seu és intentar fer una mica d'història, no? O sigui, el llenguatge musical és una cosa que fa molts i molts i molts anys va començar. Sempre hi ha una gran part del llenguatge musical, de la tradició musical, que s'ha passat per tradició oral, o sigui, de una persona li canta a l'altra, però clar, tard o d'hora les coses també s'han d'escriure perquè puguin reproduir-se igual, perquè es puguin mantenir en el temps, per la qual ja des de l'antiguitat es van començar a fer una sèrie de formes de notació musical des de Mesopotàmia, a diversos llocs, però de les primeres que es tenen proves escrites, diguem-ne, és de Grècia, i allà hi havia una forma d'escriure música que després va acollir Roma i també la va utilitzar, i per poder-vos fer una mica d'idea, avui he portat una audició que és a l'epitafi de Seikilos del segle I, segle I, entre segle I i segle II, que la evidentment és una lectura, perquè la gent ha fet la seva interpretació d'aquesta escrit, però era un epitafi que estava escrit en una columna, en pedra, i la característica important que té és que és l'única que es manté sencera. És a dir, se n'han trobat fragments de molts altres llocs, com deia, de Mesopotàmia o d'altres civilitzacions antigues, però no senceres com aquesta. Així que, si us sembla, per iniciar també aquesta història del llenguatge musical, escoltem l'epitafi de Seikilos. Bé, és curiós, no? Evidentment és el que deia abans, és una interpretació, perquè ningú sap exactament si això era així o aixà, no? Però en realitat l'origen de la base del nostre llenguatge occidental es troba a l'edat mitjana, en el cant gregorià. Com deia, la majoria de la música es transmetia per de boca a orella. Però, clar, què passa? Que arriba un moment que hi ha cançons o cants que es fan litúrgicament a les misses, que potser en un papat es vol que totes les esglésies tinguin les mateixes cançons, els mateixos tipus de cançó. I llavors es va començar a escriure una forma de música, una forma d'escriure basada en si pujava o baixava la música, que són les neumes, no? Que és una forma d'anar marcant una miqueta si la música puja o la melodia puja o baixa. Però, clar, això són petites coses que poden ajudar a recordar a la persona que ho canta com era o com ho cantava l'altre monjo o l'altre a l'església al costat, no? Però realment era una miqueta difícil de mantenir les cançons iguals. Més o menys cap al segle IX es van començar a fer unes anotacions basades en les que es feien a les comunitats jueves, que servien per això, perquè aquestes improvisacions tinguessin accents, aturades, això, neumes que pugen, que baixen i altres coses. Les notes musicals venen de l'àrab i en el segle VIII el monge benedictí Pau Diàcon va escriure un himne a Sant Joan Baptista posant les notes àrabs en la primera síl·laba de cada vers i posant la nota do com la primera, però en aquell moment es deia ut, no es deia do. Així es van mantenir aquestes notes i el nom d'aquestes notes que després van ser utilitzades. Bé, més o menys un temps després arriba el que tots anomenen el pare de la notació musical, que és el Guido d'Arezzo, que va viure més o menys entre el 992 i el 1050. I ell va desenvolupar una notació dins d'un patró de quatre línies, el tetragrama. Nosaltres ara utilitzem el pentagrama de cinc. Ell, en aquella època, utilitzava el tetragrama i va fer una aproximació a la notació actual. I va utilitzar les síl·labes aquestes que havia utilitzat el Pere Diàcon per donar-los nom. L'únic que va fer és que va anul·lar, de moment, la nota sí, ja que en ser una nota variable podia donar lloc a sons així una miqueta diabòlics. I és que en aquella època, fins i tot en la música, les coses que dissonaven o que tenien una notació que no era molt, molt pura, de seguida deien que podia anar-se'n cap al diàbolus en música. O sigui, que no eren acceptades. I això va durar bastant, i en diferents formes. Escoltem una miqueta, si voleu, un cant gregorià, el Biderum Omnes. Doncs i aquí començaria la història d'aquestes set notes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, quan ens deixen. Que a poc van anar trobant maneres de fer-se més llargues o més curtes i, per tant, més lentes o més ràpides a través dels valors musicals. Llavors tenim el valor, diguem-ne, principal, que és la negra, i aquesta negra, que és com una mica com el tic-tac del rellotge, tic-tac, o del cor, si estem més o menys tranquils, si li donem el doble de llargada, tindrem la blanca. I si a la blanca li donem el doble de si mateixa, tindrem la rodona. Llavors serà una nota més llarga i, per tant, donarà una cadència més lenta. Si fem la cosa a l'inversa, de la negra, fem, de cada negre fem dos, tindrem les corxeres, que seran, per tant, més curtes i més ràpides. I si fem de les corxeres dos, de cada negre, farem quatre corxeres, per lo qual seran encara més ràpides i encara més curtes. I així anirem fent mig de cada una fins fer corxeres, fuses, semifuses, garrapatees i, bueno, fins a unes rapideses difícils de poder fer gairebé. Gràcies a aquests valors i als silencis tenim, doncs, el ritme de la cançó o peça. El pentagrama és això que us deia abans, les cinc línies que tenen, per tant, espais entre elles, i en aquí és on es col·loquen les notes, no? Les rodones que poden anar a dins dels espais o a sobre les línies. Llavors apareixen les claus, que són uns símbols que es dibuixen al principi d'aquests pentagrames i que ens donen l'alçada d'on aniran les notes segons aquesta clau. Hi ha la clau de sol, per exemple, la clau de sol en segona línia, o sigui, des de baix la segona línia, i des de que comença aquest símbol, serà la segona línia, serà el sol. I a partir d'aquest sol, doncs cap amunt i cap a baix, les altres. I aquesta, la clau de sol, serà per als instruments aguts. Després tindrem la clau de fa, que és com una espècie d'orella, jo sempre dic que sembla una orella, i que neix de la quarta línia. Val? Llavors és per als instruments més greus, en aquesta quarta línia hi haurà un fa i aniran cap a notes més greus. Si veieu, per exemple, un piano, veureu que al mig del piano serà clau de sol i cap a l'esquerra serà clau de fa. Si veieu un pentagrama escrit per piano, veureu que té dos pentagrames, una partitura, vull dir. La mà dreta farà la clau de sol, que serà més agut, la mà esquerra farà la clau de fa, que és més greu. I després encara tenim dos claus més, que són les claus de do. De fet, n'hi ha tres, però bueno, les que més s'utilitzen són les claus de do, que s'utilitzen per instruments que tenen una veu mitja, ni molt aguda ni molt greu. Això és un altre meló, bastant complicat, però perquè tingueu una miqueta d'idea i perquè això, quan veieu una partitura, pugueu saber què són cada cosa. Normalment, la més utilitzada és la clau de sol, perquè és la que utilitza més instruments i la veu humana, en molts casos, és la que s'assembla més, la que agafa un àmbit que és de no, que sigui més similar a la que pot fer la clau de sol. De símbols n'hi ha molts més, perquè tenim els sostinguts i els bemolls. El sostingut és com el coixinet que teniu al mòbil. Això puja la nota mig to, i després els bemolls, que és com una B petita, una B minúscula, que li baixa mig to a la nota que el porta. Però el que estic veient és que se m'està acabant el temps i no m'està donant temps d'explicar-vos moltes de les coses que tenia pensades per explicar-vos. Llavors, bueno, només dir-vos això. Quan, si realment jo veiés que hi ha feedback i que algú em digués és que jo m'agrada quan expliquis coses d'aquestes, jo us explico més coses, si és que no podeu venir a l'escola de música, que és el més fàcil. Però en tot cas, això, sapigueu que si veieu una partitura de 5 amb pentagrames de 5 línies amb clau de sol, esteu amb una trama aguda, vale? Com que veig que no em dona temps de més, us deixo amb una cançó que és molt bonica, que està dedicada a la música, que va escriure el senyor Franz Schubert, i en aquest cas la canta la Felicity Lott.
Doncs abans d'acomiadar-nos amb aquesta melodia, Janet, nosaltres que desitgem una bona entrada l'any 2026, sobretot també unes bones festes, i com comentaves, si hi ha feedback i si la gent vol que també es parli d'aquests temes més relacionats amb la història, que també és important per conèixer d'on ve la música, com ha anat evolucionant i com s'ha anat treballant, doncs encantats de que ens ho expliquis al magazín.
Molt bé, doncs això, també us desitjo bon Nadal, bona entrada d'any i que sigueu molt feliços i escolteu moltíssima música.
Thank you. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.